A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 i això és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar amb nosaltres. Amb aquest programa d'avui intentarem deixar clar com és un dia a dia d'una residència. Com sempre, tenim un programa ple d'informació d'aquest món. Per començar, tindrem el tema del dia. El seguirà l'entrevista d'avui. I per finalitzar, amb la borsa del treball i la consulta del treballador social, tot el que es pot interessar a conèixer d'una residència. L'equip del programa, a les vies de so, Toni Huguet, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda. Benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac. I qui us parla? Marc Rius. I ara anem a escoltar un consell, com fem sempre.
La hipoacúsia o sordesa és un problema que afecta major o menor gravetat a més de 7 de cada 10 persones més grans de 70 anys. En la major part dels casos existeixen remeis que poden ajudar a sentir millor. Per desgràcia, però, hi ha molta gent que viuen amb la sordesa sense fer-hi res. Per això, si et diuen que poses la ràdio molt forta o t'han de repetir les coses, consulta amb el teu metge i no dubtis en demanar informació en algun centre auditiu que tinguis proper a casa.
Avui a És Gran Ser Gran tindrem una taula rodona amb diferents punts de vista del món de les residències i, del més important, els seus residents. Està amb nosaltres el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona i director d'Inforesidències, també patrocinador d'aquest programa. I també el senyor Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Bona tarda a tots dos i benvinguts.
Molt bona tarda, Marc, i aviam, et poso a prova.
Et dic
una paraula ja i em dius aviam si saps què és.
Sí.
I el Carles també, eh? Aquí...
Vinga,
aducanumab.
Aducanumal.
No, aducanumab, acabat amb B alta.
Home, jo diria que té alguna cosa a veure amb l'educació.
Pues, mira, et vaig donant pistes. Val 46.000 euros l'any.
Això ja és una educació molt seriosa.
Pues mira, això, l'aducanumab, és un tractament per l'Alzheimer que han aprovat als Estats Units, però que ha sorgit amb moltíssima polèmica. Primer de tot, perquè el tractament val 46.000 euros l'any.
N'he sentit parlar.
I a més, els que ho han fet, un laboratori,
sí,
han aconseguit que el govern dels Estats Units, la FDA, que és l'autoritat que ha d'autoritzar els medicaments, aquesta que és tan famosa perquè ha d'autoritzar, també ha d'autoritzar les vacunes, no? Les vacunes del coronavirus. Pues aquest organisme ha permès que això es comercialitzi sense haver acabat de fer totes les proves. El que han dit és que ho autoritzen una mica provisionalment,
sí,
però s'han de comprometre a fer proves exhaustives, clar, durant els propers anys. I aleshores, clar, hi ha gent que diu, home, però això és un tractament que el que suposa és que durant un any t'han d'ingressar en un lloc per fer-te el tractament, perquè no és una pastilla o una vacuna. S'ha d'ingressar un moment, uns dies, per fer-te com una mena de quimioteràpia, diguem-ne, punxar-te,
sí, sí,
usar-te, tal. I a més, estan dient, i això és bo durant les primeres fases de la demència. Però no quan la demència ja està molt establerta.
És clar.
Perquè saps això que hem parlat alguna vegada? I jo recordo que cap d'aquí dels que som ara són metges, però a vegades tenim metges molt prestigiosos que ens venen a veure i ens parlen d'una cosa que diuen les plaques de beta amiloide al cervell,
sí,
i tal, que són unes coses que es fan al cervell,
sí,
que molta gent que té demència les té, I aleshores normalment s'ha relacionat aquestes plaques amb la demència. Però que també, com la realitat sempre és tan dura, resulta que hi ha vegades que hi ha gent que no té demència i també les té. O sigui que és un enrenou. Però sí. El que tenim és ara, com si fos això, saps que et fiques una banyera d'aigua tèbia i després una freda? I després...
Sí.
Perquè per un costat dius, home... Si hi ha un medicament bo per l'Alzheimer, encara que valgui 40.000 euros, bueno, d'aquí uns anys, ja, quan ho facin en escala, pues ja serà més barat.
Segurament, vale? com el de la hepatitis.
Correcte.
Que era valia 6.000 euros.
I això, diem, estem contents, però per l'altra banda, clar, si ens diuen que potser no és tan fiable, que potser tal, pues ens tornen a deixar d'una cosa. A mi això em recorda una mica una cosa que va passar fa uns quants anys. Parlo de fa 25 anys, més o menys, que és que per les dones que tenen osteoporosi, saps?
Sí.
Que és que els ossos es van enfablint perquè no poden acumular calci i aleshores es van enfablint, pues van treure una cosa que es deia calcitonina de salmón, que era un medicament que van treure, que es va receptar durant uns anys. A més, les dones que ho van provar s'ho havien de posar pel nas, era una cosa que s'aspirava pel nas i tal. Aleshores, un tractament, com encara és de fa 25 anys, eren pessetes, valia 75.000 pessetes el tractament. I al cap d'un temps van veure que, bueno, pues que no era tan bo, que tenia alguns efectes secundaris, que tal, i es va deixar de fer. Aleshores, clar, jo el que vaig és que la ciència ha d'avançar, però s'han de fer totes les proves possibles perquè ningú corri el risc de que un medicament, pues, al final no funcioni.
A mi em sobta molt aquest tipus de medicament, que com conflueix també justament que ara els laboratoris Grifols han tret també un tractament per aturar la malaltia.
Però aquest, el de Grifols, estan sent, diguem-ne, com cal.
Sí,
No han dit, tinc un medicament, dic, estic investigant.
Exacte.
I aleshores ens diuen que estan investigant, perfecte. A més, jo crec que Grifols són de casa, han de ser si és molt seriosa i molt bona.
No, és
d'una empresa, però aleshores, a mi el que segur que Grifols no faria mai és dir, mira, encara no ho tenim del tot provat i tal, però va, deixa'ns que ja el venguem a les farmàcies. Perquè a més, Grifols em sembla que és com unes transfusions que et farien, no? És una cosa més molt complicada.
Això ja es fa, per això,
Ja ho està fent.
Ja ho estan fent. Ja és tractament.
El que també és molt bo, perquè fins nosaltres aquí hem dit durant molts programes que no existia un tractament per l'Alzheimer, que durant molt temps es va buscar...
Sí.
No es va trobar i estava comparat. No hi havia un medicament i que es torni potser a obrir aquesta porta, doncs és meravellós.
Els assedaven i res, perquè clar, malalt Alzheimer pot arribar a ser agressiu amb la família, amb el cuidador, amb una residència.
Aleshores, jo estic totalment d'acord que hi ha hagut tractaments que s'han anat anunciant per l'Alzheimer, però curar o revertir l'Alzheimer encara no ho sabem. Però quedem-nos amb la idea. El que és bo és el que acaba de dir el Carlos. Durant uns anys, les empreses farmacèutiques van deixar d'investigar perquè semblava que era tan complexa que mai podien. I es van concentrar més en el que era la prevenció i en la detecció precoç.
Sí.
Que es gastin diners en intentar trobar una cura, doncs ens pot deixar amb una miqueta de bon gust de boca.
És gran ser gran. A Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I ara que parlàvem de l'Alzheimer, d'aquests medicaments que a vegades funcionen més, funcionen menys, jo crec que seria un bon dia perquè parléssim d'una cosa que he trobat a internet que es diu 4 mites per desterrar sobre les residències de gent gran.
Ah, molt bé.
I és que jo crec que... No sé si us sembla que... no sé si us sembla que la gent espera coses de les residències de gent gran a vegades que no arriben a convertir-se en realitat i
també
això genera frustració i això. Aleshores, mira, ho he trobat a internet i el primer mite que s'ha de desterrar, aviam què us sembla, diu... Si no puc tenir cura, d'una persona gran per mi mateix, el millor és una residència. No, perdó, l'única opció és una residència. Què penseu?
Doncs jo penso que aquí ho hem explicat moltes vegades, que hi ha un ventall de recursos increïbles per poder optar que no sigui una residència. Hem parlat del SAT, hem parlat del centre de dia, hi ha l'assistència, hi ha la residència i també hi ha molta cosa.
Sí.
I jo crec jo, abundant, dius el SAT, perquè la gent s'entengui, el SAT és el Servei d'Ajut a Domicili. I pensem que hi ha molts ajuntaments a Catalunya que si tu necessites algun tipus de servei perquè vius sol o perquè tens dependència, sobretot si vius sol, el que és teleassistència i ajuda domiciliària te la donen, no puc dir automàticament, però amb certa rapidesa, no?
Sí, el procediment, si tu demanes, sol ser força ràpid, a diferència de la llei de dependència, que pot tardar més temps perquè té uns tràmits previs durant... I això, quan demanes una teleassistència o bé un SAT, doncs sí que pot anar més ràpid.
Clar, el que passa és que potser la teleassistència per uns malalts per l'edat, per la bellesa, funciona, però clar, per una persona amb demència no li funcionarà. Perquè tu li dius que ha d'apretar aquell botó, però el que apretarà potser és la porta, o apretarà una poma. No identifica el botó aquell com a botó de pànic.
Però pensem una cosa, Marc, tens tota la raó amb la teleassistència d'avui, però recordes aquell tecnòleg que va venir, el Juan Pablo Correa, que ens parlava de com avança la tecnologia en teleassistència. Aleshores, fins i tot, una persona amb demència, que tu li posessis un rellotge, una banda, saps d'aquestes, que hi ha ara que es connecten, hi ha unes que saben, si la persona es belluga o està quieta,
clar,
a quina velocitat li està bategant el cor. Si fa un moviment sobtat i després queda quiet, que això podria ser una caiguda. Aleshores, sí, tenim
aquest
una cosa que
cosa, sí,
en el futur jo crec que, com sembla ser que l'Alzheimer i la demència en general està aquí per quedar-se durant uns quants anys, encara de la
conca... Desgraciadament, sí.
Aleshores, el que és probable és que la tecnologia avanci, sabent que avui dia tens tota la raó,
sí,
una persona
senyor,
Alzheimer, li poses un botonet i potser el toca tota l'estona sense saber que, per què és.
També.
Però d'aquí uns anys potser tinguin un botó sense botó, un botó virtual,
sí,
que
una...
sàpigui si la persona necessita o no.
Clar. O unes càmeres que vegin, que facin un seguiment de tot el que fas pel pis. Sí, sí.
I també una cosa a afegir, que el teleassistència... és, també podríem dir, bidireccional. És a dir, també serveix perquè des d'una centraleta puguin posar en contacte. Llavors, si pel que sigui detecten que una persona pot tenir alguna cosa, perquè aquella persona el botó no l'ha pogut prémer, tot i així poden contactar de la centraleta amb aquella persona.
Sí, però encara que hi contactin, què li diran?
Depèn, home, aquí depèn...
Si té, parlem d'Alzheimer, eh? Li diran que com està vostè i li dirà... Escolti, fa un sol que desgraciadament, i no estic fent ironia,
No.
Estic dient la realitat, no l'entendrà, no sí. T'entenen el metal d'Alzheimer.
Però jo, deixem trencar una llança a favor de la tecnologia, als Estats Units hi ha investigadors que estan fent una cosa per persones amb Alzheimer, que és dir que si tu ets un cuidador, tu ets el fill, la filla, i és la teva mare, et demanen que et baixis un programa... Això ho està fent l'MIT, segons vaig llegir. I aleshores, tu parles amb aquest programa durant 20 minuts, mitja hora.
Sí.
L'has ensenyat a parlar amb la teva veu. Això vol dir que quan la teva mare estigui sola a casa, tu li diràs coses, però la veu que sentirà és la teva. El sistema li diu coses. Aleshores, tu imagina't que una persona té la seva mare amb 90 anys, té un cuidador, una cuidadora a casa, i està una mica desorientat. Aleshores, què millor que la veu del fill, de la filla?
Sí.
Això podria anar fins i tot a coses una mica més truculentes, com del marit que va morir fa 5 anys.
Sí,
si aquest marit hagués fet, o la dona hagués gravat la seva veu, podria dir, mira, li fa companyia a la veu i li diu, què, Maria, com estàs avui?
Sí,
i la veu
sí,
és la... Clar, dic que a vegades això et fa posar els pèls de punta, però...
No, però és... Però clar, tot i que continua dient que l'Alzheimer, la persona no... Li dius una cosa, però és que al cap d'un minut, com el botó, tu li dius, escolti, pret aquest botó i ho sabrà. Però clar, al cap del minut se li oblida i ja no sap per què porta allò. Tu li dius, porta'm una poma i et porta un got. I si tu li parles, doncs bueno, aquí farem més en cuidado, però és que no entenen. No?
Jo crec que el repte d'atendre persones amb Alzheimer i amb demència en general és un repte que ha d'afrontar la societat. És bastant probable que per persones grans que siguin dependents, però que encara tinguin un cert grau d'autonomia, sobretot cognitiva, que entenguin, es poden aplicar molts recursos. Però és, crec que estarem tots d'acord, per una persona que té demència, que viu amb demència, el que més acabarà necessitant és un recolzament humà. Una persona, un ésser humà cuidant un ésser humà.
Sí, senyor.
Però escolta'm, anem a passar a una altra d'aquestes... d'aquests mites a desterrar. Diu, la gent gran no viu bé a les residències. Aquí, això ho he trobat i diu, això és una cosa que, sobretot després de la pandèmia, hi ha gent que ho diu, ah, no, ostres, jo, abans d'anar-hi... Però sabem una cosa, que avui estem fent una taula rodona, una mica diferent, però qui segueixi aquest programa sap que cada setmana convidem a gent que viu en residències i que ens venen a dir com
cap,
viuen.
Cap persona ha dit, jo no hi estic bé aquí. És veritat.
Clar, és que...
M'imagino que no tenen la seva directora amb una pistola.
No, i quan venen... Però sí, és que també hi ha una cosa. Els éssers humans, nosaltres, els homo sapiens, tendim a trobar-nos bé on estem. Tendim a acostumar-nos.
Ens adaptem, sí,
ens adaptem a les coses.
Clar.
Si no ens adaptéssim, continuaríem a Àfrica i estaríem allà, que saps que diu un... El gran error del ser humano fue bajar de l'àrbol. Si no ens volguéssim adaptar, continuaríem en els arbres.
Sí, sí.
I el que sí que voldria és que sabem que la pandèmia, que ja, gràcies a Déu, pues ja està a les acaballes, però...
Sí.
Pensem una cosa, durant la pandèmia, durant els primers dies de pandèmia, un dia va sortir la que era ministra de Defensa, la Margarita Robles, i va dir, en les residències hi ha gent gran convivint amb cadàvers. Després es va veure que això no era cert.
No.
I el que va passar en alguna residència és que havia mort gent, les empreses funeràries no tenien equips de protecció i no podien anar a retirar els cadàvers.
Sí.
I les residències el que van fer és, què van fer? Pues van tenir els cadàvers el temps que calia perquè els recollissin de la forma més recollida possible.
No podien fer una altra cosa.
Però no els tenien. Quan diuen, estan convivint, sembles que tens un cadàver al menjador assegut al sofà. No, estaven en llocs recollits, en llocs respectuosos.
I també podria ser que alguna persona no estigués bé en una residència, però no generalitzar.
No, el que vull comentar és que quantes vegades aquí al programa, sobretot abans de la pandèmia, han vingut gent de residència, sobretot ara parlo abans de la pandèmia, que era quan hi havia, podríem dir, més llibertat, i ens deien, les famílies i la gent que no té familiars dintre vivint però que vol veure el centre per portar algun familiar, pot venir quan vulgui.
Sí,
quina
sí,
mostra
sí.
Més de que la gent està bé que puguis venir a mirar-nos quan vulguis.
Sí, sí. No totes per això les residències, algunes et posen horari, però bueno, la minoria, oi?
No, jo diria que, aviam... amb això voldria dir una cosa. No totes les residències són iguals. Per això ja ho diem sempre en aquest programa, però ara crec que s'escau molt que ho digui. Si tu busques una residència, tu pots anar a pàgines grogues, pots anar a internet i pots anar a començar a buscar. I al final sí que és cert que si mires les pàgines web de les residències, moltes et diuen que és un equip professional, amb un tracte familiar, i totes et diuen més o menys el mateix a la pàgina web. Aleshores, jo el que crec és que tu has de veure... com són de transparents les residències a internet. Aleshores, a InfoResidències, que fa més de 20 anys que estem en això, el que diem, escolta'm, tu, residència, tu tens un horari de visites? Per què no ho poses a internet? I dius ja, i pots comparar, jo vull mirar, doncs mira, puc comparar ja a InfoResidències.com, puc comparar l'horari de visites de diverses residències. Quant personal tens? Perquè tu potser estàs preocupat i dius, aviam si tindrà prou personal. Bueno, doncs a InfoResidències, les residències que tenen alta transparència... posen el número.
Clar.
I l'últim, la cosa més important, escolta'm, que no visiten les inspeccions les residències. Jo vull veure què ha dit la inspecció d'aquesta residència, on tinc la meva mare vivint, on jo mateix estic vivint.
Tu vas dir com dient, pues, que posen l'acte del...
Unes quantes, les que tenen el 100% de transparència, posen l'acte d'inspecció, esborrant totes les dades personal per descomptat.
Clar.
No t'interessa saber el nombre de la gent, però sí que t'interessa saber què han trobat. I jo crec que amb aquesta reflexió un altre dia continuem erradicant mites.
Hauríem pogut parlar una hora,
però, sí, jo crec que sí, però pensem que el que és important és que cada persona té una necessitat diferent.
Clar.
La gran majoria mai necessitaran una residència i per les que necessiten residència hi ha unes i cadascú té la seva adequada que la pot trobar per internet o per on vulgui, però a internet en InfoResidències.
Esteu escoltant És gran ser gran amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs a la borsa de treball a vegades diem ofertes de feina, a vegades donem consells, hem donat a vegades molts consells de coses que pots fer en una entrevista perquè vagi millor, i avui diem coses que no has de fer mai en una entrevista de feina.
Està molt bé.
Aquelles 10 coses que dius en qualsevol entrevista de feina no ho facis. Primer de tot, Marc, recordo que tu i jo un cop aquí a més ho hem parlat, d'aquest punt en concret, que és no arribis ni molt d'hora ni molt tard.
Sí, senyor.
Aquest punt crec que no s'ha d'explicar molt, és perquè ja pel nom s'expressa per si sol.
Tan lleig arriba molt d'hora com tan lleig arriba.
Exactament. El segon punt que també he trobat és, penso que també és molt important, no tinguis el mòbil encès.
Oh, i tant.
Que et vibri el mòbil o que et truquin en aquell moment durant l'entrevista...
És lleig, també.
Una mica també desconcentra l'entrevistador. Sí, a més crea una situació...
Clar, vol dir que no li dediques l'atenció que has de dedicar en aquell moment.
L'altre, el tercer punt és que no t'enredis en una discussió.
Clar,
és a dir, no hem de dir sí a tot el que em diguin a l'entrevista, però entrar en una discussió quan estan entrevistant i un lloc de feina, una cosa és dir la nostra opinió.
Ja discutiràs quan portis més temps a l'empresa, però almenys que t'agafin.
M'agrada molt. El quart punt és no gesticulis exageradament. És a dir, gesticular molt,
sí,
fa la sensació que ets algú molt, molt nerviós. I, per tant, això, posar-se al límit de la cadira, moure molt les mans... Això és una cosa. I, a més, procura mirar sovint, però tampoc molt exageradament,
els ulls
però tampoc molt, sinó que no intimidis, tampoc. El cinquè punt... Porta tu la iniciativa, però molt poc. És a dir, que normalment porti la iniciativa la persona que porta l'entrevista. Això és important perquè és ell qui vol saber coses de tu.
Clar que sí.
Tu tens el teu temps per fer preguntes sobre la feina. Per exemple, hi ha un temps per dir que no has entès, tens preguntes,
sí,
però personalment
deixa que pregunti.
Porti la batuta aquí a entrevista. També un altre punt important és, i aquí quasi que el sumo, és... un punt que sembla important, però que és no masteguis xiclet.
Clar, sí.
Això...
Ni pipes.
Perdona, que se m'escapa el riure.
Carles, i menys pipes. I no escupint.
Jo he fet entrevistes de feina quan treballava com a coordinador a un SAT.
Carai,
i me n'he trobat, poquetes, però alguna n'he vist amb xiclet, també t'ho dic.
Meu.
I, per últim, mira com vas vestit. Vale, és a dir, és important l'aspecte que donem a nivell extern, és força important.
Doncs aquest ha sigut un programa una mica especial, sense fer l'entrevista, però jo tenia ganes de que un dia també parléssim entre tots tres.
M'ha agradat molt el tema que hem tocat, m'ha agradat molt.
Sí, i jo crec que hem de recuperar aquesta idea de que la medicina està avançant moltíssim,
sí.
Però hem tingut, durant l'any passat i aquest de la pandèmia, hem après una cosa, hem sigut testimonis en directe de com avança la ciència.
Sí.
Però hem vist una cosa una mica falsa, perquè això de que... neixi una malaltia i en menys d'un any es tingui una vacuna
un
i en
record,
menys de 2 anys es vacuni a gairebé tothom i tal, això no tornarà, jo crec que no tornarà
no
a passar i esperem.
A veure, sí.
Però pensem una cosa, la gent que té sida o que ha mort de sida, des de que es va començar a parlar de la sida fins que es va poder seqüenciar genèticament, fins que es va poder trobar un tractament, i encara no hi ha una vacuna per la sida.
No, però ara ja no mora ningú.
No, ara ja...
Es cronifica.
Correcte, però pensem una cosa, que és que el que hem tingut ara és com per celebrar-ho durant anys. Però no oblidem alguna cosa, és la ciència, no és màgia.
No
és superstició.
No.
I aquí tot s'ha de fer passito a passito.
És investigació.
I seguint un mètode científic, i no cal tenir fe. La qüestió és que no cal tenir fe, la vacuna t'immunitza, tinguis fe o no tinguis fe. El que sí que hem de tenir una mica és de confiança en que seguint el procediment científic es poden arribar a grans avanços.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa.
Fins la propera.
Fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i ens agradaria poder comptar amb vostès amb el proper programa. Siguin feliços i, sobretot, estimin-se molt.